Molt bona tarda, són les dues. Nou desallotjament d'una ocupació conflictiva, aquest cop a les Termes.
Notícies migdia. Núria García.
El desallotjament s'ha fet efectiu aquest matí per ordre judicial després de setmanes de queixes per part dels veïns. Tant és així que ahir a la nit un centenar de veïns es van concentrar a les portes del local situat a la Ronda Santa Maria per fer pressió i que la policia municipal acabés actuant tal com ho va fer amb la detenció de dues persones. Conxita Membrives, presidenta de l'Associació de Veïns de les Termes, ha admès que la gent estava molt i molt preocupada per la situació.
És que la gent del barri deia o se'ls emporteu o actuarem nosaltres. Perquè amb gent així tan conflictiva i així, la gent estava molt cremada i molt cansada de veure que no actuava policia.
Segons ha explicat, els dos detinguts havien amenaçat diversos menors i també haurien intentat robar en algunes botigues de la zona. És un dels temes del dia, però en tenim més, com ara l'anunci que ha fet avui l'Ajuntament sobre la instal·lació d'aires condicionats a les escoles bressol municipals. També parlarem del futur de l'edifici modernista del carrer Gràcia o del doble concert que hi ha previst avui a la ciutat. I en esports, el Sabadell, pendent de tancar fins a dos fitxatges en el que queda de setmana. Ara mateix només disposa de 14 jugadors amb contracte i amb algun d'ells s'està parlant per rescindir. Només s'ha incorporat un nou jugador, Diego Fuoli, però els pròxims dies podrien haver-hi més novetats al respecte.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Repassem la situació del trànsit. Ara mateix, complicacions a l'AP7, on hi ha 2,5 km de lentitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès en sentit Girona per un accident amb dos turismes implicats que ja s'han pogut retirar. També hi ha lentitud entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. I ja s'ha obert també el carril tallat per un accident a la Ronda Litoral de Barcelona a la Barceloneta en sentit Llobregat, amb tot i a cues des de Sant Adrià de Besòs. També hi ha retencions de Zona Franca, la Barceloneta, i de Sant Adrià, al Nus de la Trinitat, en sentit Besòs. Per contra, ja s'ha normalitzat la situació a la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona, tot i que encara hi ha intensitat en aquest tram, en els dos sentits de la marxa, tot plegat, a conseqüència d'un accident. També hi ha problemes, déu-n'hi-do, a aquesta hora, a la carretera C60, on hi ha un carril tallat a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, per un altre accident. Hi ha 1,5 km de lentitud i aturades.
La notícia del dia.
La policia municipal ha detingut dos homes al Passeig Comerç per amenaces a menors. Els dos individus estaven ocupant des de la Revetlla de Sant Joan aproximadament, segons els veïns de les Termes, un local de la Ronda Santa Maria. També havien provocat diversos episodis violents en comerços de la zona. La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'immoble aquest matí per ordre judicial i sense incidents. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. Feia dies que els veïns del barri de les Termes havien posat en alerta la policia de l'ocupació conflictiva d'un local de la Ronda Santa Maria. Però tot i que els agents hi acudien, mai s'enduien les persones que ocupaven l'immoble. Fins ahir al vespre, quan la policia municipal va acabar detenint dos homes per amenaces a menors. Segons ha informat el cos, però els arrestats també estarien presumptament relacionats amb diversos robatoris i incidents al barri. La presidenta de l'Associació de Veïns de les Termes, Conxita Membrives, ha dit en declaracions a Ràdio Sabadell que estaven espantats.
Portaven navalles, bueno, machetes més que navalles, perquè ja és més gran. I anaven intimidant a la gent per robar-los i a les nenes també els anaven al darrere, els robaven els mòbils i, esclar, després també van entrar aquí el Suma també van entrar a robar, el que passa que no els van deixar. Aquí a la botigueta aquesta que tenim aquí també van entrar i no els van deixar entrar. I, bueno, a la farmàcia també van entrar. I teníem a la gent, pues, ja molt alterada.
Tot i això, i a la nit, un centenar de veïns van decidir concentrar-se a les portes del local per pressionar els ocupants a abandonar-lo. Finalment, la policia municipal va intervenir i van acabar arrestant-los. Aquest matí també s'ha procedit al desallotjament de l'immoble, fruit del treball conjunt entre policia, ajuntament, jutjats i la fiscalia. La presidenta de l'Associació de Veïns de les Termes confia que els dos homes arrestats no tornin pel barri. Pel que fa al propietari del local ocupat, avui hi ha pogut accedir per instal·lar-hi alarmes i tapiar-lo per evitar noves ocupacions.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I després d'uns dies de queixes de famílies i docents, l'Ajuntament ha anunciat avui que s'instal·laran aires condicionats a les escoles bressol municipals. En un comunicat, el govern apunta que des d'avui mateix els tècnics municipals començaran a fer gestions per agilitar l'adquisició dels aparells.
Les escoles bressol municipals compten des de fa 10 anys amb un sistema de climatització anomenat Bioaires. El sistema, però, ha quedat caduc, tal com apunta el portaveu del govern, Eloi Cortés.
Les escoles bressol municipals hi ha instal·lats uns sistemes de bioaire que en aquests pics de temperatura que estem vivint no només aquests dies, sinó els darrers mesos i de fet els darrers anys, no són capaços de reduir suficient la temperatura, no?, per aquesta intensitat, aquesta calor que fa a l'exterior. És per això que s'han encarregat els serveis tècnics que dissenyin la instal·lació d'aires acondicionats a totes les escoles bressol municipals de la ciutat, d'aquesta manera doncs, per tenir-les més preparades i millor protegides davant d'aquestes onades de calor.
A hores d'ara, l'Ajuntament està treballant, com dèiem, per agilitzar la compra i instal·lació dels aires perquè arribin abans que acabin els casals d'estiu.
I l'edifici modernista del carrer Gràcia se sotmetrà a una intensa reforma els pròxims mesos per actualitzar-se. La Fundació 1859 Caixa Sabadell ja té en marxa els treballs amb una inversió de 2 milions d'euros que obligaran a tancar l'immoble almenys fins al pròxim mes de febrer. L'objectiu de la rehabilitació és fer encara més atractiu aquest espai patrimonial i protegit per a un futur llogater.
Sí, de fet, la Fundació s'ha presentat a una licitació de la Generalitat que ha obert un concurs per trobar un immoble a la ciutat on traslladar part dels serveis que té actualment a Sabadell. Un procés que s'ha de resoldre en les pròximes setmanes i que suposaria un valor d'oxigen per a la institució que arrossega pèrdues des de fa alguns exercicis. Així ho ha assenyalat avui el director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, en una roda de premsa.
Entenem que com a llogater, no només pels ingressos que pot generar, sinó per la prestació que donarà la ciutat, creiem que és el millor llogater que es pot trobar per aquest edifici. I això ajudarà, evidentment, a que la Fundació deixi de tenir pèrdues en un futur, tot i que, com ja ha dit el president, esclar, es fa una inversió molt important, aquesta inversió representa una amortització significativa en els propers exercicis per la Fundació, per tant, també és una despesa que s'assumirà en el pressupost de la Fundació, però tot i així, el que segur que podrem fer serà reduir aquestes pèrdues i presentar uns exercicis ja futurs doncs, en benefici.
Tot i això, els responsables de la Fundació han deixat clar que el paquet que opta a la licitació de la Generalitat no inclou el Saló Modernista, que continuarà a disposició d'entitats ciutadanes, empreses i institucions per organitzar-hi actes. Sigui com sigui, mentre la resolució no arriba, la Fundació 1859 Caixa Sabadell avança feina i ja té en marxa els treballs de rehabilitació. D'una banda, es millorarà l'accessibilitat de l'immoble amb una rampa a l'accés principal i la instal·lació d'un ascensor que connectarà directament amb el primer pis del Saló Modernista. De l'altra, es renovarà tot el sistema d'il·luminació i climatització de l'immoble que ha quedat obsolet amb el pas del temps.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Pràcticament les 2:09, Sabadell tindrà un servei d'autobusos nocturn, així ho ha aprovat el ple municipal arran d'una proposta de Sabadell en Comú Podem que ha comptat amb els vots a favor de tots els grups polítics, menys el PSC i Junts, que s'han abstingut.
Sí, la moció és una proposta de creació d'una prova pilot d'un servei de busos nocturns durant les nits del cap de setmana, ho explica Alejandra Sandoval, regidora de Sabadell en Comú Podem.
El servicio que tenemos actualmente, después de las 10:30 de la noche, no contamos con ese servicio. Por tanto, ¿qué es lo que pedimos? Simplemente iniciar poco a poco. Quisiéramos más, pero en este momento es iniciar una prueba piloto. Iniciar una prueba que pueda tener un seguimiento y que se pueda hacer una valoración justa.
Per part del govern, Mar Molina, tinenta d'alcaldessa, ha matitzat que el pla de transports actual ja preveia una línia nocturna i que per això s'han abstingut en la votació. Encara més, Molina ha explicat que els usuaris de la TUS estan creixent any rere any i que, per tant, l'ampliació del servei és inevitable.
Actualment, i jo també ho volia dir, ens trobem en una època de fort creixement de la demanda del servei de transport diurn. S'està preveint una variació sobre un 40% de la demanda en aquest any 2025 i segurament arribarem a un 17%. 17 milions de validacions amb el nostre transport urbà.
Per part de l'oposició, tots els grups han votat a favor de la proposta, tot i que molts d'ells han reclamat que aquest servei s'estengui també durant les nits laborals.
I atenció a això que us expliquem ara, perquè Sabadell guanyarà 9 sales de cinema noves que s'instal·laran a Sant Pau de Riu-Sec. El nou recinte, situat entre el magatzem de Toyota Material Handling i el Leroy Merlin, ja han començat a construir-se i és prevista, Helena, que pugui obrir en el termini d'un any.
Sí, la cadena de cinemes o cine serà l'encarregada d'explotar les sales, que seran de les anomenades Premium, amb butaques abatibles i que tindran capacitat per a 800 persones. El nou equipament ocuparà uns 3.000 metres quadrats i suposarà la reconversió d'uns terrenys que inicialment estaven qualificats com a industrials i logístics. Tot i això, fons municipals han explicat a aquesta emissora que el règim d'usos d'aquest sòl també preveu l'ús cultural, com és el del cinema. L'obertura de les noves sales suposarà un nou impuls per al centre comercial Via Sabadell, que en els darrers mesos s'han vist afectats per la caiguda d'una placa de formigó d'una de les naus centrals, tot provocant la mort d'un home de 74 anys.
Notícies migdia.
I ja ha entrat en vigor la nova llei d'accessibilitat per a persones amb discapacitat intel·lectual, mobilitat reduïda o problemes visuals i auditius. Una norma que, per exemple, diu que els caixers automàtics també s'ha d'aplicar, però que va més enllà per permetre l'autonomia d'aquests col·lectius.
Aquesta directiva ha estat treballada i defensada per diverses entitats que treballen amb persones amb discapacitat, com des de la cooperativa sabadellenca de treball especial CIPO. En parla Zaida Rodenes.
Si la senyalística està més fàcil i tot està molt més adaptat, tothom ho entén i tothom és molt més autònom. Que al final el que volem amb l'accessibilitat cognitiva és que qualsevol persona es pugui moure en un entorn sense l'ajut d'una altra persona. Que potser aquella persona, doncs, amb aquesta facilitat que li dones a nivell cognitiu de poder entendre el que passa al seu entorn, pot anar sola.
Aquesta normativa hauria de començar a aplicar-se a partir d'ara i hauria d'estar plenament implementada en 10 anys.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor groc, recipients de plàstic, brics, xapes, paper d'alumini, fil transparent, safata de Porexpan o taps de metall. Esmatza. Reciclant, cuidem el medi ambient. Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Vegem un parell de punts més enllà de la ciutat, perquè els bombers de la Generalitat mantenen un dispositiu amb més d'una vintena de dotacions per extingir l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la comarca de la Segarra, tot després que ahir es donés per estabilitzat. Tot i això, el risc ara és que hi puguin haver revifades durant les hores de més calor. També diuen des dels bombers que l'extinció d'aquest foc podria trigar encara uns dies per aquestes elevades temperatures. I també us expliquem que l'advocat Benet Salellas ha registrat avui al Tribunal Suprem un recurs d'apel·lació contra la decisió del magistrat Leopoldo Puente d'ordenar presó provisional contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. L'escrit, presentat davant la sala d'apel·lacions, sosté que el jutge va adoptar la decisió sense disposar de prou indicis i denunciar la vulneració del dret fonamental a la presumpció d'innocència. Recorda també que no s'ha aprovat cap increment patrimonial ni relació de l'empresa Servina Bar amb cap adjudicació i acusa Puente d'haver invertit la càrrega de la prova i d'actuar de manera, diuen, inquisitiva.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Informació esportiva. El Sabadell podria tancar fins a dues incorporacions en el que queda de setmana. Adrián Arroyo, molt bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Després del fitxatge de Diego Fuoli, el primer de la nova temporada, la direcció esportiva podria enllestir en els pròxims dies algunes de les negociacions que manté obertes.
Sí, en l'actualitat són 14 els jugadors que tenen contracte en vigor, però la plantilla haurà d'alleugerir-se amb alguna rescisió més. Mentrestant, se segueix pentinant el mercat per reforçar l'equip. D'entrada, a la rereguarda, on només hi ha un central amb la continuïtat garantida, que és Kaiser, i també especialment en les posicions ofensives, i són Rubén Martínez i també Miguelete, però el Sabadell necessita tancar tant homes de banda com també tres davanters centre. En el capítol de possibles renovacions, només s'està parlant amb un integrant de la plantilla de l'ascens, amb Jan Molina. El de Calaf, això sí, hauria d'adaptar-se a la realitat econòmica arlequinada per continuar. Recordem que continua sent sub-23 i que, a banda dels que ja tenien contracte, el Sabadell només ha renovat un efectiu més de l'última plantilla. És Albert Urriols, Urri, per les pròximes dues campanyes.
Marc Cabestany s'ha marcat com a objectiu tornar al Sabadell B a Tercera Federació.
Després del descens d'enguany, el nou tècnic arlequinat assegura que començaran la temporada a la Lliga Elite amb el repte d'estar entre els primers.
Quan un equip baixa, lògicament ha d'intentar recuperar la categoria que estava. Que al final, en un club tan gran, el filial ha d'estar mínim dues categories per sota del primer equip. Per tant, sí, ha de ser un objectiu. Certament, en la temporada segurament serà molt llarga i haurem d'anar fent créixer l'equip mica en mica, però s'ha de competir des del primer dia. Veurem també quins són els aspirants a l'ascens. Aleshores, hem d'estar dalt des del principi. Aquesta és la nostra idea.
Cabestany també ha dit que espera un equip valent, propositiu i dominador a la Lliga Elite. El castellarenc que arriba a Olímpia procedent de l'Atlètic Sant Just, amb el qual ha fregat enguany l'ascens a tercera.
L'Oar Gràcia Sabadell també crearà aquesta temporada el seu primer equip sènior de futbol.
Arrencarà a Quarta Catalana, coincidint amb altres equips de la ciutat com el Llano o la Sabadellenca C. Sergio Gómez, director esportiu de la secció de futbol, explica la idea amb la qual sorgeix.
L'objectiu és adaptar-nos a la nova categoria, sabem que és complicada, però evidentment intentarem fer-ho el millor possible. I la idea és consolidar el sènior i així tenir tota l'estructura des de la base. A priori tindrem un equip per categoria, per Benjamí, Benjamí Alaví, infantil i cadet, dos juvenils i aquest nou sènior.
Formarà l'equip tot el bloc de l'últim juvenil, que enguany han estat segons i que aquest estiu passen a ser amateur. L'entrenador serà l'ex del Sabadell femení, entre d'altres, també del mercantil, Àngel Codina Cudi.
Més qüestions. Gerard Rejón ha signat pel Sant Pere i Sant Pau, club tarragoní de la màxima categoria, en aquest cas de voleibol masculí.
El receptor sabadellenc deixa el seu club de bressol, el Natació Sabadell, als 18 anys per arribar a la Superliga 1. Rejón explica que no ha estat una decisió fàcil.
Aquest ha sigut el meu últim any al programa Arc Lume i això m'ha fet prendre la decisió de donar el salt a un equip de Superliga 1 com és el club voleibol Sant Pere i Sant Pau. I deixar enrere el Club Natació Sabadell, que és el club que m'ha format des que soc ben petit. I pues, aquesta decisió l'he presa amb la meva família i creiem que és el que més em convé ara mateix per arribar al màxim nivell que puc donar.
Són declaracions del jugador de vòlei sabadellenc des de Conca, on està concentrat amb la selecció espanyola sub-19. A partir del dia 20 d'aquest mes de juliol, el ja exjugador del club disputarà el Mundial de la categoria a l'Uzbekistan.
Àlex Carmona formarà part de la primera plantilla del Natació Sabadell, en aquest cas de futbol sala.
El jove jugador culmina així la seva formació, havent passat per totes les categories de la base del conjunt nedador des de prebenjamins. Carmona és la quarta cara nova a l'equip, després de l'Eix Molist, de Juanfran Herbàs i del porter Lluís Sanguino.
A l'Europeu Júnior de Natació d'Eslovàquia, Natàlia i Clàudia Muñoz s'han classificat per a la final del relleu 4x200 lliure femení amb el 7è millor temps.
Han fet una marca de 8:15.75, només per darrere de la Gran Bretanya a la seva sèrie. A més de les dues nedadores del Club Natació Sabadell, completaven el quartet espanyol Júlia Muñoz i Candela Arroyo. La final serà avui, quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre.
I a les proves individuals, Alexandra Comas i la mateixa Clàudia Muñoz es van quedar fora de les finals ahir al vespre els 200 estils i 50 lliures respectivament.
La campiona d'Europa en el relleu 4x100 lliures del dia abans va millorar per poc el temps que havia fet pel matí, però va acabar 14a. Les semifinals, Comas va anar 3 segons més lent que les sèries i va quedar últim de les semis, molt lluny del passi a la final. A banda dels relleus, les últimes proves individuals d'aquest europeu júnior de Samorín amb presència sabadellenca seran demà els 100 lliures amb Clàudia Muñoz i diumenge els 400 lliures amb Natàlia Muñoz.
Gràcies, Adri.
A tu.
Cultura.
Miquel Abras presenta el seu últim disc al Fresc Festival.
Vivim en una societat que ja no sap si plorar o riure. Estem tan mal acostumats que respirar ja és un delicte.
Es tracta de 1977, un àlbum que ens parla de temes com l'ego o la por.
Sí, un disc també que busca els sons de la música dels 70 i els 80. En una entrevista a Ràdio Sabadell, Abras ha explicat que gràcies a aquest disc s'ha pogut retrobar amb la música en directe.
L'intenció de començar la presentació del disc de cançó a cançó del que és el que no havia fet mai. Sempre que començava una presentació de disc, feia una cançó al nou disc, després començava amb cançons antigues, tornava al nou disc, i aquest cop no, ja són quatre cançons seguides del nou disc, no? I això diu molt de l'orgullós que és d'aquest disc i de lo maco que queda en directe, no?
El concert d'aquest vespre és a les 9 als Jardinets i encara hi ha entrades a la venda.
I més música per aquesta nit, perquè el quartet musical La Febre portarà el concert amb músiques tradicionals d'arreu al Festival Internacional de Música de Sabadell. El concert serà a les 8 del vespre al Casal Pere IV.
Interpretaran peces tradicionals catalanes com els valsos dels Pirineus, però també fandangos, sirtaquis o mazurques. Tot plegat amb un acordió, un violí, una guitarra clàssica i un contrabaix. Víctor Gómez, sabadellenc i membre del grup, explica que la música popular els permet deixar-se anar.
En aquest repertori és com que trobem els ingredients perfectes per fer una mica d'això, fer-nos el nostre, treballar una mica la improvisació, que passin coses, si t'hi fixes, cada concert que farem de La Febre és que acaba sent un escenari diferent, perquè, vulguis o no, succeeixen coses diferents.
Qui també podrà improvisar és el públic, que està convidat a ballar els temes que toquin els músics des de l'escenari.
Les 2:21, la previsió meteorològica.
El temps.
Una previsió que ens acosta al Marc Jaureguizar.
Bon dia, un matí de dijous que ha estat assolellat al conjunt de Catalunya amb algun núvol que s'ha deixat veure al Pirineu a primeres hores del matí. Unes mínimes que han tornat a ser elevades, sobretot a la línia de la costa de Barcelona, de Tarragona i del Delta de l'Ebre, i una tramuntana que ha anat bufant ja al nord del Cap de Creus amb unes ratxes dels 30-40 km per hora. Clarament de la inestabilitat de cara a la tarda amb rogets i tempestes que començaran pel Pirineu i Prepirineu i que a mesura que vagin passant les hores aniran afectant a més comarques. Primer a la Catalunya central i al prelitoral central i ja de cara a últimes hores de la tarda i sobretot de cara al vespre aquests rogets i tempestes afectaran també a comarques de Tarragona i de Terres de l'Ebre. Unes temperatures avui que quedaran més curtes respecte a les d'ahir. Avui no esperem arribar als 40 graus al Pla de Lleida i Terres de l'Ebre i al conjunt de Catalunya veurem com baixen entre 1 i 2 graus les temperatures màximes. Que vagi bé!
Marxem! Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i també a través del nostre canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Que vagi molt bé, adéu!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm